Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I li preguntàvem a en Josep Maria Tubau si ell ha escrit... Vaja, si aquesta vocació d'escriure l'ha tinguda sempre. I en Josep Maria ens deia que sí. Josep Maria, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
T'ha agradat sempre escriure?
Sí, sí, el col·legi ja feia redaccions que agradaven i es publicaven a la revista del col·legi. I bé, sempre, sobretot m'ha agradat llegir, perquè una cosa no és allò de que el llegir ens faci perdre l'escriure, però si no llegeixes és impossible escriure.
Estem parlant de fa 4 dies.
Sí, avui, o sigui, no avui, sinó ara en tinc 73.
En aquella escola podies escriure en català?
Res.
Res.
Res de tot això. En aquella escola, tot i ser una escola que havia estat fundada per catalanistes, era l'Escola del Mar de Barcelona, que malauradament durant la Guerra Civil va caure una bomba i es va esfondrar tota. Llavors el pedagog, en Pere Vergés, la va refundar després de la guerra. Però, és clar, tutelada ja per el franquisme, tot en castellà, directrius...
molt estrictes en aquest aspecte.
Polítiques totalment diferents. Només et diré que, fent un recompte, potser hauré cantat més de 3.000 vegades El Cara al Sol.
Ara anava a preguntar. Esclar, la primera no sé si la recorda, però l'últim cop que ho vas cantar, el sí. Recordes?
Sí, 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 sí. No, no, i encara potser...
No, no, que ja em suposo que...
No quedaria massa bé perquè les meves idees polítiques s'han allunyat prou.
Ni li demanem pas. La lletra segur que és el cap, però, esclar, en aquell moment, i malgrat tot, en Josep Maria li agradava llegir.
Sí, 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 sí. Sí.
Li agradava llegir.
Sí, ja et dic, de nano, després... vaig continuar, esclar, l'obertura va ser amb llibres de caire escrits en espanyol, amb literatura espanyola, fins que vaig prendre compte que n'hi havia una altra de literatura, la nostra, la catalana. Llavors vaig començar a llegir diguem-ne que els clàssics catalans i novel·la catalana, fins que, tot i amb això, no m'havia donat temps, perquè del col·legi ja vaig passar directament a la feina, com tothom en aquella època, a anar a una acadèmia o anar a un lloc on pogués prendre lliçons de català. Llavors vaig decidir que aprendria català llegint pla. I
va funcionar?
No et diré que em vaig empassar, perquè no és que m'ho vaig empassar, sinó que els vaig llegir en fruïció, els 49 volums de la seva obra completa, i en allà vaig anar modulant l'estil que potser avui en dia és un estil molt pragmàtic, en què, tal com escrivia Pla, les coses es diuen molt planerament, sense fantasies, i si em diguessis d'escriure una novel·la fantàstica em trobaria un bon compromís, perquè no ho sabria fer.
En canvi, aquell pla de la novel·la costumista del retrat social, amb la frase sòbria, curta, amb els adjectius justos...
Sí.
Aquest és el...
És el que em moc millor i no sé, el lector jutjarà si...
Ens ho has posat molt bé. Si algú volgués començar a llegir Pla, per on li indicaries que comencés?
Sí, sí, per les seves obres completes.
Obres, què?
El Viatge a Itàlia...
El quadern gris o el carrer estret?
El quadern gris, evidentment, és fonamental. Doncs... I anar seguint, si s'enganxa amb qualsevol d'ells, el seguirà, perquè és distret i ens descobreix totalment la Catalunya d'aquella època, que, en certa banda, era anterior a la meva, però que era el referent que havia d'aprendre jo.
O sigui que vas aprendre català d'aquesta manera?
Així mateix. De tota manera, et diré que, clar, a l'escriure pues, hi ha alguna locució que no la poso massa bé, de vegades s'escapa alguna falta, llavors, esclar, precisament amb aquest llibre hi ha hagut de demanar l'auxili amb qualcú, una vegada ha estat fet, que en aquest cas ha sigut la Maria Barratxina, que me l'ha acabat de
polir algunes coses.
De polir, i amb tota la seva bona voluntat, i li agraeixo molt perquè ho ha fet sense voler cobrar res, i això és important perquè, és clar, amb una edició que jo vaig imposar a l'editorial que sobretot tingués un preu molt assequible, no sé, són 10 euros. Esclar, si anava a parar a un professional perquè em fes
unes correccions, el que fos.
Correccions de tipus literari o ortogràfic o d'aquest tipus, doncs esclar, el preu ja es disparava i no hagués entrat dins del meu...
Ens ficarem en la història, però abans tenim tres noms que no direm que els ajudaran, però ens sembla que un cant de sortir d'una manera o d'una altra. Vinga, Enric Tubau.
Enric Tubau Perelló, el meu pare. Sí, el meu pare va néixer el 1888, que és precisament l'any de la primera exposició universal de Barcelona, i aquell home també va ser autodidacta perquè venia d'una família de gent de teatre i no va poder passar per cap universitat ni això. Va entrar, tampoc ho sé ben bé perquè no són coses que potser aquests detalls...
Que no hi ha hagut la possibilitat de...
No els esbrinis mai. Uh-huh. Devia entrar com a meritori en un diari i devien fer escriure gazetilles, d'allò devia passar a fer articles fins a adquirir les responsabilitats que el van portar a ser director del CIERU.
Entre el 36 i el 39?
Entre els anys 36 i el 39, sí, sí, sí.
Va enxampar, doncs, vaja.
Sí, el moment més decisiu i compromès. De tota manera, va salvar el CIERU. La prova està que després els Peris Mencheta, doncs, ell va tenir de marxar a l'exili, i quan va tornar, doncs, en alguna manera, pues, li van donar cartes de recomanació per tal que no s'estés massa temps a la garjola. Uh-huh. O sigui que, perquè ja sabem què passava, no solament en diaris, sinó aquí tenim un exemple a Guissitges, a la fàbrica de Can Benaset, que els obrers en aquella època, en vez de fer una cooperativa,
sí,
i seguir treballant, es van dedicar a destrossar les màquines. O sigui que la gent no hi havia molt analfabetisme i no es veia
més enllà de la situació, eh?
Exacte, i és clar, pues, preservar no solament la maquinària, sinó el cos de redacció, i seguir durant tota la guerra, que sortís el diari al carrer cada dia, inclús amb amenaces. El meu pare, evidentment, era republicà, però va haver-hi un moment en què el mateix Negrín li va dir: "Tubau, o dejas de escribir estos editoriales o te fusilamos." O sigui que, és clar, perquè ja hi havia la mateixa qüestió que ara, que la qüestió nacionalista. I, és clar, el Negrín sí, podia ser molt republicà i molt d'esquerres, però
el catalanista,
catalanista em sembla que no n'era massa.
Si n'haguessis de... Vaja, si haguessis de definir el pare amb un adjectiu...
Bé, un home molt, molt tranquil, molt... Clar, tingues en compte que quan jo vaig néixer, el meu pare ja tenia 56 anys. sí que és l'edat en què avui en dia es tenen nets. Llavors jo ja recordo un senyor molt, molt tranquil, molt pausat, que anava a la penya de l'Ateneu amb el Fages de Climent, amb el Sagarra, amb tota aquesta gent, i ja volia més aviat tranquil·litat que agilitat. I a més que tampoc el van deixar tornar a escriure amb el seu nom en cap diari. Llavors, per poder ajudar al manteniment de casa, és clar, es va inventar un pseudònim que era Jorge Moncada, i escrivia articles que no tenien res a veure amb la política.
I aquesta va ser la forma per poder anar vivint la resta de la vida.
Evidentment, sí.
Apareix Enric Tubau en algun moment de la novel·la. També apareix Enriqueta Gallinat.
Sí.
La mare d'en Josep Maria.
La meva mare, sí.
Secretària de l'alcalde de Barcelona, Hilari Salvador.
Sí. Bueno, aquell temps se'n deia secretària.
Secretària, i hem de suposar...
Perquè, de fet, per tot el que he recopilat... Bueno, tinc una biografia escrita que ha de sortir. Jo crec que més aviat era cap de gabinet. Doncs avui en dia se'n diu cap de gabinet perquè...
La mà dreta, vaja.
Exacte, ella feia i desfeia l'alcaldia i comanava el que l'alcalde no tenia a l'abast.
Com hi va arribar?
Com hi va arribar? Bueno,
perquè vaja, en aquell temps, i ho dic així, una dona amb una responsabilitat
sí.
d'aquesta categoria
sí, sí, sí.
tampoc era bueno, massa habitual.
No, mira, és fàcil de d'assimilar, perquè ella hi va entrar com a funcionària temporera. I, esclar, bueno, perquè llavors la gent, tu saps que sobretot les dones no eren massa cultivades, però ella des d'un començament s'havia significat amb les activistes per anar a recollir signatures en favor dels drets de la dona i del vot de la dona. I, bueno, sabia escriure màquina, sabia taquigrafia, i va poder entrar a l'Ajuntament. I el fet de que l'Hilari Salvador l'escollís va ser que es demanava una persona que, a més de saber taquigrafia, sapigués francès. I es veu que amb això ja... pràcticament
va quedar gairebé
poca gent i ella va ser l'escollida.
D'acord. Què en recordes de la mare?
Bueno, la meva mare té diverses etapes a la vida. La primera, aquesta que hem parlat. Després, evidentment, el 39, amb el meu pare hem de marxar a l'exili, a França. En allà... Clar, potser ara estic desvetllant moltes coses que llavors la biografia... No, però bé, és igual. En allà va tenir topalls amb la policia francesa perquè es va relacionar amb la resistència, fins que un dia algú la va avisar que els alemanys anaven darrere d'ella. Llavors va retornar cap a Barcelona... i immediatament va ser detinguda i posada a la presó de dones. En allí, com tenia familiars religiosos, sí. l'anaven a veure i s'interessaven per ella, i bueno, tot plegat al cap de 13 o 14 mesos la van deixar anar. Com també va coincidir amb el temps que van deixar anar el meu pare, arrel d'això, al cap de poc temps vaig néixer jo. Havia d'haver-hi una bona celebració. I va buscar feina, mentre el meu pare feia aquests articles, sí. d'això, i va anar a parar aquí a Sitges a la Residència del Mar, que era una residència turística de les primeres que es van obrir, d'un tal senyor Galo, i que en allà va entrar com a governanta perquè ja havia tingut una certa experiència a Barcelona amb l'hostaleria. llavors algú, esclar, al relacionar-se amb la gent de la vila, li van dir: senyor Enriqueta, vostè per què no agafa alguna cosa pel seu compte? Llavors, amb uns diners que va demanar el meu pare, van llogar la casa del restaurant Maricel,
sí,
al costat del Gustavo,
sí,
i en allà van instal·lar el restaurant i unes quantes habitacions, o sigui, tot l'edifici, i allí pues, va durar des de l'any, em sembla que es va inaugurar el 53 o així, fins que es va jubilar, i en l'interval aquí Sitges també va inaugurar el vivero,
uh-huh,
i una botiga que es deia Clavellina al carrer Major, o sigui que llavors va dedicar la seva activitat, va passar de la política als negocis.
I no li va anar malament.
No del tot.
No del tot, no del tot. Posem un tercer nom, que és el d'en Josep Planes.
Josep Planes.
Perquè apareix en el llibre Josep Planes, vaja, en un registre, atenció, que potser els veterans en poden saber alguna cosa d'aquest registre, però per descomptat que els més joves no haguessin pensat mai que Josep Planes podia ser en el seu moment el contacte d'un home de molts diners vinculat amb el Vaticà, etc. Però fonamentalment Josep Planes ha estat un dels amics.
Sí. Per dir-ho més col·loquialment, direm Pepón, que llavors,
exacte,
tothom sap de qui parlem, o sigui, almenys la gent de Sitges.
Però aquesta història d'en Pepón que surt aquí,
sí,
aquesta és una història, hem de suposar, que molt discretament amagada.
Evidentment.
Evidentment, no?
Evidentment, sí. Sí, perquè bueno, jo tenia molta amistat amb en Pepón, i li portava les galerades de la novel·la per dir: escolta, què et sembla, per aquí, per allà. I un dia, fent broma, com era l'època en què ell era el secretari d'en Termes, del senyor Termes,
sí,
doncs va dir:
que tampoc no era poca cosa.
Tampoc. tots sabem també qui era el senyor Termes.
Per això, en doncs, aquell moment et va dir: escolta,
sí, diu, per què no m'hi fa sortir? Home, doncs mira, no és mala idea. Llavors, clar, el que era difícil era incorporar-lo com a personatge principal, perquè no se deia, però sí que vaig veure l'oportunitat de, amb un viatge que un tinent coronel franquista que treballava al govern civil de Barcelona fa a Andorra, i passa una nit i es dona la casualitat que en Pepón era allí en el mateix hotel, i després de sopar Andorra no hi ha masses diversions, i es van asseure a la barra de l'hotel a prendre una mica de cava, allà era xampany. I es van explicar mútuament els seus atzars, i en Pepón desvella que, bueno, el que ell feia, que ell era el que transmetia les divises de l'Opus, de la prelatura vaticana, que era l'Opus, desviava les divises a través del Banc Popular i del Banc de Crèdit Andorrà, que havia fundat en Rafael Termes, cap a països estrangers, que era una cosa que el règim, emparada pel règim, però feta d'amagat.
Uh-huh.
O sigui, que li comportava, en certa manera,
un risc, evidentment.
Perquè, i és el que finalment es queixava a vegades en Pepón, que deia: home, en Termes, pues, no m'ho va saber regraciar tal com jo creia.
Home, diguem-ne, com creia jo, tenint en compte el risc que comportava.
Tenint en compte el risc que comportava, però explicat d'una manera divertida i xarmant, que em sembla que agradarà.
Et va sorprendre aquesta història?
Bé, jo ja les coneixia, perquè ja et dic, tenia força amistat amb en Pepón i sabia tota la seva història, però aquesta
derivada,
sí, va,
Els Lladregots d'Almoines comença a Múrcia.
Sí, a Múrcia, sí, amb un poblet de, amb una pedania de Múrcia de 10 o 12 quilòmetres.
Ah, amb la història d'una família que veu que allà té poc, futur.
Com molts
altres.
Centenars de milers de gent del sud que va emigrar en aquella època, sobretot per les obres del metro, que llavors, esclar, la maquinària que hi havia
necessitava
més que res la mà de l'home i van venir esperant trobar la terra promesa on tinguessin una feina que els hi donés el pa de cada dia, i també fugint de la gent que allà els tenia captius políticament, i era tota una altra vida.
Perquè la novel·la d'alguna manera també defineix una altra forma de fer les coses.
Sí.
Una família, uns pares que li diuen al fill a Barcelona. Gairebé no hi ha temps a discutir res.
No.
Perquè,
perquè
ja, el bitllet ja està comprat.
Ja està...
I per tant, nosaltres us diem això i cap a Barcelona. Hem de suposar, Josep Maria, que estem en una època en què allò del diàleg pares-fills
no era massa fluid.
No era massa fluid. I d'alguna forma la novel·la també, per tots aquells, i sobretot si algú d'una determinada edat s'hi acosta a la novel·la, comprovarà com es defineix perfectament aquesta relació on hi ha, està clar, l'estimació de pares a fills, però no hi ha aquella capacitat de diàleg sobre coses transcendentals de la vida.
Sí. Era allò que deien els castellans de l'ordeno y mando.
Ordeno y mando. El cas és que aquesta parella arriba a Barcelona, tindran dues criatures, i aquesta història se centra sobretot amb el noi.
Sí.
Fonamentalment, amb en Javier, que és...
El Javier és el personatge...
Que és primer un nen molt, molt, molt entremaliat.
Sí, fa tot de coses molt, molt peculiars, i s'ajunta amb altres colles, i... una sèrie d'anècdotes divertides, totes elles verosímils i...
Que formen part també d'una època, eh?
D'una època, exactament.
Formen part també d'una època.
Potser ni millors ni pitjors que moltes d'altres que feien altres nanos d'aquests barris que havien arribat a Barcelona de feia poc.
Aquest nen té una adolescència que tampoc no és fàcil, i en l'adolescència descobreix que hi ha, no sé com dir-ho això, formes de guanyar-se la vida, diguem-ne que èticament no massa defensables, però que clar, que donen molts diners i que val la pena intentar-ho i marxar de casa, emprendre una vida de riscos, però que, vaja, que la butxaca li pot sortir bé.
Sí, sí, i com li va sortint bé... doncs arriba a la conclusió de que bé, que aquesta vida li agrada prou, aquests riscos també, n'agafa un de molt, molt gros, que no el desvetllarem,
no,
perquè desvetllaríem massa la trama, però que li acaba sortint bé, i però a conseqüència d'aquesta feta, ell té de marxar de Barcelona. Té de marxar de Barcelona i se'n va cap a... Torna, no, bueno, la seva idea és marxar cap a Almeria, prop de la seva terra, per estar un temps allunyat de Barcelona, fins que les coses es tornin a... s'oblidin.
I ningú li recordi què va passar.
El que va passar.
Però va parar a Sevilla.
Va parar a Sevilla, sí, i s'allista a les tropes de l'Exèrcit Nacional.
La novel·la també ha passat per la República.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
la novel·la va passant per tots els esdeveniments històrics que van succeint en el moment.
Sí, penso, no sé, que et deu haver semblat, però... crec que està bastant ben documentada.
Jo crec que apunta molt bé, sense que la història ens pesi, la tenim allà sempre per situar-nos en els diferents moments.
Exactament.
Després ja et preguntarem com has anat amanint tots aquests ingredients.
En el pròleg ja ho dic, que no vol ser una novel·la que... una història de la Guerra Civil Espanyola, ni molt menys, però tangencialment va ser un esdeveniment tan important que... que està allà i s'ha de tocar.
I el que és evident és que Javier, potser de coneixements i de currículum acadèmic poc, però el que està clar és que és un home molt hàbil.
I abrandat,
perquè arribar a ser mà dreta de Queipo de Llano, doncs home, no és... Segur que no era una feina fàcil.
No, el que passa que va arribar en el moment just i en el lloc just, eh? És allò que diu...
Com diu tantes vegades la història, eh? En el moment adequat, en el lloc adequat.
Evidentment, va... I s'hi va ficar i més o menys doncs, li va sortir bé.
Uh-huh. En Josep Maria es permet també descriure, vaja, direm-ne d'una forma molt definida, la figura de Queipo de Llano,
sí,
com un home...
Tots, més o menys, qui s'ha interessat per la guerra sap que no era una figura
exacte.
Massa recomanable.
De caràcter complex, gairebé amb una mitja paranoia davant el seu voltant. Tothom era dolent, tothom li volia mal, tothom estava en contra del que ell podia pensar, però el cas és que en Javier... i en Queipo de Llano, diguem-ne que estableixen
una certa relació
sí, diguem-ne, sí. Prou important com sí. Perquè després al marxar de Sevilla i al tornar a Barcelona, això li pugui servir a Javier per anar-se fent un lloc en aquest, com ho diem això, en aquest nou règim, en
nou
aquest
règim,
nou context.
Nou règim, sí. Eh? Sí, l'acomiadar-se de... a l'acabar-se la guerra i acomiadar-se, doncs li demana, escolti... després de tants anys de servei, doni'm una carta de recomanació per les autoritats civils. I, esclar, l'altre pues, no li presenta cap trava, això. I sí, li dona i a l'arribar aquí, doncs, directament en fa ús.
Fem un apunt aquí, perquè, en principi, fins i tot no dona la sensació que Javier sigui una persona, el protagonista de la novel·la, diguem-ne, políticament militant en res.
No. És totalment... En un moment determinat,
sembla
clar,
que...
arriba a prendre consciència en els moments que s'implica més durant abans de la guerra, però que ell s'implica en política, no políticament, sinó que en treu un profit. I llavors, clar, solament pel fet de treure'n un profit, doncs, esclar, procura que les coses vagin a favor dels que li donen aquest profit.
Aquest és un arquetipus de personatge que li interessava incorporar a en Josep Maria Tubau, aquesta persona que, bé, no sóc ni d'un costat ni d'un altre, però mentre jo en tregui un profit, doncs, escolta, em tapo una miqueta els ulls i vaig fent.
És que crec que és un personatge que amb altres... esferes es va donar molt, o sigui que va haver-hi gent que la guerra els hi va ser un gran negoci, que potser en un principi no tenien uns ideals massa destacats, però que van veure l'oportunitat de tirar amunt. No sé, tenim molts exemples aquí a Catalunya, sí, hi ha famílies, la família Samarang, els Lara, no sé si coneixes l'anècdota que el vell dels Lara
sí.
Va arribar, ell estava a l'exèrcit d'en Franco, no sé si com a suboficial, però vaja, no era cap persona de rang, i a l'acabar va arribar aquí a Barcelona com a boi de... actuant a la revista les Leandres, o sigui que era boi de revista.
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, va fer servir les seves cartes a jugar de franquistes i mira, fins on han arribat. I bueno, com aquest, no sé, els de la Caixa, el senyor Vilassau, també té un passat franquista. Aquí Sitges coneixien bé el Conde de Rueda. I bueno, n'hi ha hagut una colla.
Ho dic per si d'alguna manera amb en Javier en Josep Maria volia definir aquelles persones que van arraconar, per dir-ho d'alguna manera, l'ètica o la consciència.
Totalment. Sí, ell va deixar de banda ètica, consciència, inclús efectes familiars, perquè al retornar a Barcelona la seva família al retrobar-lo espera que es reintegri el clan familiar i amb el petit negoci que els seus pares tenen muntat, però ell de tot això
no en vol saber res.
No està per la labor.
En la perspectiva de l'edat i en el context familiar que ha viscut en Josep Maria, ho defensaria en algun moment, això?
De cap manera. Jo crec que a la vida has de prendre uns principis ètics que et defineixin i et portin on tu creus que has d'anar, i no els has d'anar canviant segons ve el vent, sinó que si creus que són els que t'han ensenyat a casa i els que creus que són adients, els has de seguir fins tota la vida.
Perquè el cas és que la història d'en Javier, per un costat, desprèn aquella sensació de dir, mira, és un home que escolta'm, que li estan sortint les coses bé, tant, que li estan sortint les coses bé.
Molt bé.
I per altra banda dona tota la sensació que estem davant la història d'un fracassat, no?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Ell vaja, cap a la fi de la novel·la, doncs ho dona a entendre així. Que,
un home que no fa cap altra cosa que perseguir una certa notorietat pública per una banda, un cert posicionament, gairebé diríem que l'ambiciona tant que acaba obsessionat amb aquest objectiu, total per res.
Ha arribat a dalt de tot, però se sent buit. I davant dels seus fills té el seu darrer fracàs, que és la fi de la novel·la.
I, bueno, que és un... No. Que és un evidentment no el desvetllarem, però és un final amb molt missatge, precisament vinculat amb això. Sí. Què és l'èxit, què és el fracàs, cadascú... Què és la balança de cadascú davant de les circumstàncies de la vida, no?
Això és allò que ara potser ja no es diu tant, però... Hi va haver-hi uns anys que es deia molt, és el missatge.
El missatge? És el missatge.
De la novel·la, però...
Però sí que dona aquella sensació de dir, bé, com gairebé es pot extrapolar en molts moments de la nostra vida quotidiana, que és l'èxit, que és el fracàs, que és la felicitat, que no ho és, abans, ara i sempre, doncs sí. La novel·la deixa a partir d'aquest context que viu Javier moltes reflexions amagades enmig de les diferents anècdotes.
Sí. També vull assenyalar que, no sé si, bueno, clar que no has pres compte si has llegit la novel·la, els personatges femenins. Personatges femenins els he dedicat una especial atenció perquè és un món que, evidentment, desconec, però hi estic molt interessat i n'he volgut situar variats, són quatre personatges femenins, més la seva mare, que tots ells obren d'una manera totalment diversa. I a cada un d'ells li he volgut donar una personalitat diferent en què el lector pugui apreciar de les maneres que jo veig la dona, no sé... Sí, ho arribo a...
D'aquestes quatre, vaja, molt probablement la majoria de lectors veterans es poden identificar, segurament, per descomptat, amb la mare.
Amb la mare, esclar.
Que
el
és...
Que és la que té un paper més secundari.
Més secundari, però és l'arquetipus de dona donada als altres amb totes les circumstàncies, treballadora, incansable, infatigable... capaç de perdonar, capaç de tot allò...
El fill és el fill.
El fill és el fill.
És el fill i faci el que faci, sempre serà el fill.
D'acord. Fins l'esposa més o menys, com ho diríem això, condescendent amb un home que fa de més i de menys amb totes les coses de la vida.
Sí, perquè també he vist el seu pare, de la manera que era, i bé, pensa que també el seu pare, en certa manera, ha obrat en moments de la vida igual que el seu marit, i pensa que es anirà redreçant...
Amb el temps,
no sé si ho aconsegueix o no, però...
Aquest, aquest pare de la dona del protagonista, que és també arquetipus de aquella generació de
sí,
nena,
sí, sí.
Jo t'escolliré amb qui et casaràs, jo t'escolliré, veure d'on ve, d'on és, qui és, què fa i què deixa de fer, no?
Sí. Allò que... Encara hi ha molta gent d'aquesta.
Per això t'ho preguntava.
Sí, perquè...
Això no és nou nivell, eh?
No és nou nivell i jo crec que això sí que hauria de ser una espècie en extinció. No sé, tinc amics que encara es comporten d'aquesta manera i jo sempre els dic, mira, en el teu fill... els teus fills, dona'ls-hi consells i si els pots ajudar en un moment donat, evidentment, però no vulguis viure la seva vida ni que ells visquin la vida que vulguis tu, perquè cada vida és diferent i els faràs uns desgraciats si vas per aquest camí.
Es dibuixa així, aquest pare.
És com ho penso.
Com ho penses? I aleshores hi ha, diguem-ne, dues protagonistes en aquesta història també, que són, com ho direm això, companyes d'aquesta adolescència, inici de maduresa, sí, del protagonista, que van des de l'amor incondicional, l'interès, aquesta línia que depèn de com es posin les coses, tira més d'un costat o d'un altre. Volies també definir així?
Dues noietes, dues germanes que han arribat a Barcelona quasi bé en pitjors condicions que arriba el protagonista, i que d'una manera o altra, clar, també s'han de buscar la vida com passava, i bé, a través de diverses vivències van obrint-se camí. Una d'elles es fa novieta d'aquest Javier, i l'altre segueix la seva germana, i arriba el punt que quan en Javier marxa de Barcelona se'ls hi perd el rastre, però que tornen a sortir i molt intensament al cap d'uns anys, quan en Javier ja no està massa interessat que el relacionin.
Exacte, amb el passat, perquè la novel·la també té bona part d'allò que, com ho diem, el passat sempre torna.
Sempre torna.
A la novel·la també. El passat sempre torna i en el pitjor moment del present, moltes vegades.
I per acabar hi ha el personatge de la Laura, que és l'arquetipus de noia, de bona noia, d'aquella època, reprimida, pares que han perdut la guerra...
Ella... El pare a la presó, la mare vivint en un pis,
sí,
amb habitacions de lloguer,
no...
i la noia enlluernada per...
Sí, pel xicot aquell.
Pel xicot aquest.
Que és tan maco.
Perpètuament enlluernada.
Exactament.
Per algú que sap que mai li arribarà, sí, a respondre amb la mateixa intensitat.
Exacte. Ella entén que... Ell mateix li diu que no el segueixi perquè ell està per altres qüestions.
Per altres qüestions que no són,
les
d'una noia filla de...
Però que en aquell moment doncs no té altra... No hi veu més enllà i diu, bueno, si no m'agafo amb aquest xicot, què faré de la meva vida? El meu pare ha de sortir de la presó, l'altre això...
La meva mare aquí...
Això, sí, però jo què? I bé, pues, potser el personatge en què m'he volcat més perquè quedés... ben estructurat.
El retrat més, gairebé diríem, humanitzat, més, sí, vulnerable en algun moment,
sí,
de tots els que hi ha.
És així.
A la novel·la, Els Lladregots d'Almoines, acaba de sortir un trencaclosques complex per elaborar,
sí,
però que ha estat, vaja, en aquest sentit, la feinada que li ha tocat amb en Josep Maria.
El títol
queda... té a veure,
sí, sí,
òbviament, queda... amb una de les anècdotes, sí, està clar, del llibre.
Està ben relacionat.
Amb una de les anècdotes, diguem-ne, d'aquesta joventut alterada,
sí,
d'en Javier. Josep Maria, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
A vosaltres.
Felicitats pel llibre, Els Lladregots d'Almoines, hem de suposar, es pot trobar...
De moment, el mes que ve es presentarà a Barcelona, però pel moment aquí Sitges suposo que puc fer el quiosc de l'Alba, o sigui, aquí en Carles
En Carles Batalla,
sí, aquí al carrer del Retiro, ja he dit 10 euros, tots els que calguin.
Doncs allà ho trobareu. Josep Maria, gràcies de nou.
Molt bé.
5 minuts i tornem, fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.